Esports, una botiga que està d'aniversari, 60 anys celebra.
60 i alguna cosa, no?
De l'any 63, aquest any hem fet 60 anys.
60 anys. Sí. Som amb en Jordi Romà i amb la Sònia Romà i que hem vingut aquí que ens expliquin la història d'aquesta botiga, perquè d'entrada hauríem de dir que una botiga faci 60 anys ja és un mèrit, eh?
Sí, tal com està la situació, sí. Però de moment, mira, han anat aguantant, passant-ho de mi a la Sònia i ella ho va aguantant.
De moment resisteix. Bé, després li preguntarem, a veure com ho fa això de resistir, perquè tampoc no deu ser fàcil. Però ens anem cap als inicis de la botiga. Com va néixer la botiga i en mans de qui?
Aviam, doncs això, el Ferran i jo treballàvem junts en una empresa que es deia Beristany. I jo vaig plegar abans i ell i jo em van dir-me, espera't, que jo obriré una botiga i treballarem junts. I llavors ell va agafar aquesta, que era del Tormos, aquí on estem, i després vaig baixar jo amb ell i vaig anar a l'Emili i després hem fet societat, perquè no era societat al principi. Però...
Per tant, era jove vostè, si encara no havia ni fet l'Emili.
No havia fet l'Emili, no. No. Jo, el que passa que portava des dels 14 anys bregat a la Molina, Andorra, a Sitges, tornava a la central al carrer Ferran, bueno, i sempre amb el Ferran.
Tot això amb el Ferran, per tant, dos companys, no, de feina que decidiu tirar endavant aquest negoci. La idea entenc que és el Ferran, de la botiga?
La idea?
Sí.
En aquella època el que hi havia era una mica d'esports i sobretot era molt de turisme. O sigui, aquí veníem molt de coses de turisme. A l'hivern, molta jugueteria. Buidàvem tota la botiga i la convertíem en jugueteria. Inclús és l'única botiga que ha tingut els Reis en carn i ossos, per dir alguna cosa, no un cartró.
Que han tingut visita aquí, de Reis d'Orient.
Sí, això mateix. No, que recollíem les cartes dels nens aquí fora, sí.
Per tant, era una botiga que a l'hivern oferia un producte i a l'estiu oferia un altre. Us adaptàveu una mica a la demanda.
Sí, i sempre hi havia una mica el tema d'esports. El que passa que també l'esport en general no era el que és ara. Abans era uns patins, unes pilotetes, vull dir, no era una motxilla de molt lletges, llavors, però bueno, era el que hi havia.
Entenc que no deuria... Va ser la primera botiga que oferia un producte esportiu a Sitges? No deuria haver cap més botiga que oferís aquest tipus de producte?
Hi havia una altra petiteta, molt petiteta, que la portava el senyor Maimó. El senyor Maimó. Però aquesta botiga era de Beristany, on nosaltres treballàvem. I llavors, quan el senyor Maimó ho va deixar-ho, ens van enviar nosaltres aquí la botiga aquesta. I Beristany va veure que això era un negoci i llavors va ampliar, va comprar la botiga d'enfrenta, bueno, van fer tot l'edifici i llavors es van quedar a la planta.
Per tant, d'entrada, pel que explica, entenc que el negoci va funcionar des del principi, no?
Sí. El que passa que érem competència, per dir alguna cosa, no?, amb esport. I ells estaven allà, nosaltres aquí. Però...
En allà és en aquest mateix carrer, eh?
Sí, aquest mateix carrer. Després ells van agafar la botiga d'enfrenta. Però ells van veure que estant nosaltres lluitàvem, nosaltres teníem més poder de reacció, perquè faltava una cosa, però si era precís anava a Barcelona a buscar-ho i no. I llavors ells, l'empresa aquesta Beristany, no va veure negoci i va retirar. I ens la va oferir. Llavors el Ferran la va agafar junt amb una altra. Bueno, i per això teníem aquesta i la cantonada. Després el Ferran, pel seu compte, va obrir una botiga de joguets, va obrir el Guitar Shop, va obrir el Cortijo, que era tot de turisme, tothom deia es fotrà l'amo del poble aquest. Tenia...
Però Jordi, tu et vas quedar aquí?
Jo sí.
Ho vas tenir clar, eh?
Quan vam fer-ho la cosa ja més seriosa, ja era gran, ja tenia fills, i li vaig dir, Ferran, això ho hem de legalitzar una miqueta. Llavors vam muntar una societat, Jo vaig quedar amb aquesta botiga de la cantonada i ella es va quedar amb la de joguets i tot el més.
I com era aleshores ser botiguer? Perquè devia ser molt diferent de com és ara, no? I no sé si els clients també eren diferents. Entenc que en aquella època us alimentàveu principalment dels turistes, no? Que era com el boom del turisme aquí a Sitges.
Sí, pràcticament, perquè aquí a l'hivern a Sitges en general totes les botigues quedaven una mica... Hi veníem algunes coses, sobretot a l'època de Nadal dels Reis. Però a mica després va anar a venir més gent i treballaves més a l'hivern. Però de fet, bàsicament era l'estiu.
Era l'època forta, sí, de treball. I com era ser botiguer aleshores? Era molt diferent de com és ara?
Mira, aquí on estem, aquí al final, això, aquí hi havia un altillo. I aquí hi havia una escala que pujaves cap a dalt a l'altillo. L'altell, es diu. Llavors, quan vam fer les obres, el vam tirar a terra i vam baixar una mica el sostre, perquè això és molt alt. El que passa és que està un doble sostre. I hi ha unes vigues grosses aquí dintre. Estan aquí sobre. Llavors, al fer la reforma, va ser perquè vam entrar en una empresa d'esports i teníem que fer reformes tal com estava. I aquesta va ser la reforma que vam fer. Ara, possiblement, més endavant, si es pot, faran més, perquè ja ha quedat una mica. Però, de totes maneres, no sé si és passió, però jo la trobo molt maca.
Passió? Té passió per la botiga?
Oh, jo l'assumio. Ara encara no tant, però abans. I saps el que assumio molt? Que he tingut que anar al metge i tot, que sempre somio que ens roben. Per què? Perquè hem tingut la debilitat que hem agafat molts lladres, no solament meus, sinó d'altres botigues que els he pescat.
Tu els has pescat, eh?
Sí, sí.
És a dir, lladres que han intentat robar aquí al carrer, sí, en aquesta botiga o en d'altres, i què feies? Sorties corrent i els pescaves?
No, jo pensava pescar el meu, però és que darrere del meu hi havia el dels altres. Mira, una cosa més curiosa encara, jo sóc l'únic que hi ha agafat un lladre a dintre la caixa del Penedès robant.
Ets un pescador de lladres, no?
Home... Estava a l'altre cantó del taulell i ells estaven tots d'esquena i aquell paio va entrar i els hi va fotre una caixa de calés de divisa. I jo vaig donar la volta i el vaig enganxar.
Però escolta'm, que hi havia molts lladres o què?
Oh, jo per mi sí. No hi ha els que hi ha ara. Molts. A l'altra botiga i aquí...
I què s'emportaven? Què és el més curiós que s'han intentat portar a la botiga? O allò que s'han emportat que ho han aconseguit? Perquè no sé si els vas enxampar tots o algun potser se't deuria escapar, no?
Mira, de robos curiosos n'hi ha hagut molts, perquè jo he deixat la botiga aquí amb els clients de Sitges, dic, ara vinc, que m'han robat. I els clients deien, no, que no, que sí. I me'n vaig anar corrent fins al passeig. Aviam si es veia, i no es veia. I després vaig tornar a pujar, i quan estava aparegades, veig que surten, i enganxo la noia, i la noia, no se ponga així, ja se la doy, i es comença a treure d'aquí sota xandals.
De sota la samarreta, eh? O de sota el jersei?
Vestit, sí. Vestit. Amb perxa i tot. Bueno, i els agafo i pujo i els a la botiga d'allà de perfumeria i això, diuen, Jordi, què t'ha passat? No, aquests lladres, aquests paios que són... I aquell paio diu, jo no he sido. Bueno, la noia, sí. I el noi em diu, en su tienda me deja una bolsa con bebida. Digo, ven a buscarla, ven. Ven, si tienes lo que has de tener, ven. No va venir, no?
Tant t'ha quedat marcat que ara somies amb això, eh? Amb el sí. Pas del temps t'ha quedat això en la memòria,
sí,
eh?
Sí, a l'altra botiga també n'havíem tingut molts robos, eh? I aquell d'aquella noia... Estem aquí a la botiga i la botiguera d'aquí al davant va veure que una persona, perquè sempre estava vigilant, eh? Una dona... Entra al lavabo. I llavors ve i diu, ei, que us ha entrat una dona al lavabo. Hòstia, anem cap allà. I resulta que les noies no tenien molta confiança, no deixaven els bolsos en allà. I saca la garba, no he hecho nada. Sònia, mira bé si fa falta. I la Sònia mirant el bolso, no em falta res, tinc tot. El xorizo, no sé què, i a més estava pregada. Bueno, al final dic, Sònia, vale, està tot correcte? Sí. Obrem la porta, dic, ja te pots ir. I just quan acabo, diu, falten les gafes de Sol Raven. Diu, surto, correm, i l'enganxo que el Prado. No, l'enganxo, la toco, dic, hòstia, això està dur. I li vaig tocar la perxa.
És a dir, que robaven en penja-robes, mare meva.
La perxa que no era meva.
Ah, era d'una altra botiga.
I la foto allà dintre del Prado, li faig treure coses, ve la Sònia corrent, diu, no, les gafes ja han aparegut. O sigui que tot el que estava traient era d'altres botigues.
Havia fet ruta, no? Aquesta dona havia fet ruta de robatoris.
I emprenyada res, ho tenia tot...
Era tot producte robat.
Sí, de diferents botigues, amb perxes i tot.
Mare meva, això era, entenc que aquesta manera de robar tan descarada i escandalosa, sempre ha sigut així, Sònia? Això sí. Sí, i continua sent així, sí. amb aquest descaro?
Sí, portar una navareta d'aquestes pel fred, que dius, bueno, portant la navareta, i l'obren, i és per les alarmes. Jo, no, perquè no tinc alarmat, però és per posar-ho dintre les alarmes. Una vegada un senyor gran robant massa samarretes de la NBA, igual portava 7 o 8 samarretes, llavors el vaig enganxar, però em vaig sentir tan violenta que li vaig dir que marxés, que me les tornés i que marxés. No em vaig veure en cor ni de denunciar ni de res, perquè a més l'home es disculpava, era tan gran, dic, bueno, pues marxi, però torni-m'ho. Però sí, hem vist de tot, gorres, robar xancles, bueno, sempre has d'estar amb mil ulls, sempre has d'estar vigilant. El que passa és que tenim aquest esperit d'estar en alarma constant per culpa del Jordi, sempre hem d'estar tots...
El Jordi vivia alarmat i a més després tenia cames, i tenia la capacitat de sortir corrent i enxampar-los, que aquesta era una altra.
Un dia ens roben una sabatilla d'aquí fora, hòstia, se l'han dut un tio que va a coix per allà, i vaig corrent i estava aquí al costat de la penya barcelonista sentat, volent-se posar les sabates. I jo dic, seràs burro? Has robat el pie izquierdo i te falta el pie derecho.
Ja us heu passat bé i tot, aquesta...
Però, això m'ho passa bé perquè això... No,
ara, perquè
no,
ho expliquem ara. Sí, ja m'imagino sí. Que en el moment deu ser tensionant i no és agradable. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And if aquest record és el que somies, però entenc que si algú et pregunta o et demana per un record o per records de la botiga, et deuen venir de molts altres records molt més bonics i entranyables,
sí,
no?
Sí, home, jo crec que he fet amistat amb molta gent del poble i els he respectat i els he ajudat amb el que he pogut. I aquí han fet una quantitat de reparacions quan això dels patins amb rodes, dels monopatins, els esquís, el muntatge d'esquís, inflar pilotes. Sempre he tingut una manxa per inflar pilotes. Els nanos s'han cansat de venir aquí a inflar pilotes. Això és un servei que donàvem a anar a casa seva, vull dir, portar-los i...
Muntar pim-pom, anar a muntar materials, bicicletes estàtiques, hem fet moltes instal·lacions i moltes coses pels clients.
Tot això al llarg dels anys, després la botiga ha anat derivant i ara després la Sònia ens explicarà aquesta derivació, però de tota aquesta època que recorda de la botiga, del botiguer, no sé si cal tenir un caràcter especial per dedicar-se a això, és a dir, aquesta part social, no?, i d'atenció al públic i d'alguna manera doncs, atendre a tothom qui entra, i no sé si cal un caràcter especial, si consideres que cal un caràcter especial.
Home, en principi, si tractes el bon públic, l'has de tenir tant si ets del comerç com si ets d'hostaleria, has de tindre un caràcter de servei. Ara tampoc que prenguin el pèl, però normalment no han tingut aquests problemes amb això. A part dels robos, que són anècdotes que passa una cada no sé quan, el que passa que la recordo. I el que més, doncs al contrari, sempre a mi, ara no tant, però abans aquí venia una colla de Vallpineda que només passaven per dir-te «Ei, ja hem arribat!» Els dissabtes, saps? Que aquests que venien als camps a saludar-te i a veure «Què t'ha arribat, nou? Escolta, i la raqueta de tenis tal?» Pues, perquè aquí fem d'arreglar raquetes, buah, no t'ho puc imaginar fer.
Us heu fet un farri. No sé si tens un esport preferit.
Home, a mi, si pogués, l'esquí. A mi m'ha agradat molt vendre esquí. Jo he deixat de vendre amb un client perquè he vist que aquell esquí no li anava per aquesta persona o aquelles botes. I preferit dir-li la veritat, no, no. M'ha agradat molt el de l'esquí. Perquè jo ja estava a Andorra i allà i a la Molina. I als Viladomat d'Andorra, el Quico, que jo el coneixíem, jo m'havia demanat que anéssim a ajudar a muntar esquís pels corredors de l'Andorra, en aquella època, parlo. Uh-huh. Vull dir, sempre m'ha agradat molt allò de l'esquí.
I no sé si aquesta botiga també us ha obligat, en certa manera, a formar-vos constantment en, doncs això, no? En esports, en modalitats esportives que potser vosaltres no teníeu coneixement o gaire sí. Coneixement i us heu vist obligats a entendre aquell esport, les característiques, les necessitats, l'equipació, el material que fan servir.
Sí, home, clar. Un dels canvis va ser els monopatins. Van sortir els monopatins al principi, Santa Cruz i tots aquells. Pues clar, era una cosa nova. A mi, el Gordon, el Santa Cruz i no sé què, m'era igual les marques. El que passa que eren models que aquí no hi eren d'importació. És com el que m'has preguntat abans de la RIF. La sabatilla Riff. També era un senyor que importava pel seu compte i després ja va vindre l'empresa directament.
Tot plegat han anat passant els anys i la botiga, però, ha fet una evolució, no, Sònia? Inevitablement entenc que, d'alguna manera, per les circumstàncies, no?, socials i del mercat.
Bueno, el mercat et va portant i et va encaminant. Va haver-hi el boom de les botigues especialistes, llavors t'havies de mantenir, va haver-hi el boom de les botigues de skate i de surf, i semblava que haguessis... I nosaltres, el bo, que hem estat en diferents grups, però no hem perdut mai l'essència, sempre hem sigut botiga d'esports. O sigui, que igual venem un vocal, que un pitu, que una manxa, que pilotes de tenis... O sigui, que ara les botigues d'esports estan una mica com roba i calçat, però després necessites les coses més bàsiques, com pilotes de ping-pong, o uns mitjons, o una canellera, o un frontal, i no ho trobes. I nosaltres ens hem com mantingut sempre una mica amb l'essència aquesta de no perdre l'esport.
O sigui, no sé fins a quin punt és difícil mantenir l'essència sí. En una botiga tal com estan les coses i com està el mercat i el món de les botigues avui en dia, no?
Sí, sí. A veure, és difícil, però bueno, nosaltres continuem lluitant, continuem picant pedra, fem molta pobla, intentem ajudar la gent amb el que podem, col·laborar amb el que podem. Som una botiga petita, familiar, estem jo i el Joan, que intentem fer el millor possible, intentem ser molt propers, explicar, ens anem reciclant, ens anem... també vas veient com van les coses i a vegades has de deixar marques que potser t'agraden però no funcionen, introduir-ne de noves... Bueno, has d'anar fluint una mica com et van portant les coses, al final tampoc no...
Aquest tarannà familiar és el que ara moltes vegades veiem que desapareix, no? O ha anat desapareixent amb les botigues, no? Moltes de les botigues familiars de tota la vida han anat tancant, unes perquè no han tingut relleu.
La Sena, el Nancy i el Cosi.
Exacte, han anat tancant perquè o no tenien relleu o per circumstàncies, no?
Els fills han volgut continuar perquè han vist el patiment dels pares i que no era... Aquí va ser... Quan vam dir, bueno, la muntem tota d'esports i fora de turisme i es va convertir exclusivament en...
Però Jordi, ara deies, els fills molts no han volgut continuar en altres negocis perquè han vist el patiment dels pares. Has patit, tu, a la botiga? És una vida de patir, la del botiguer?
Sí. i petit, i fet 30.000 variacions, però bueno, el que es tractava, vull dir, anàvem buscant articles que collessin, que fóssim sols, tenia marques molt bones i...
Patir fins al punt en algun moment fins i tot plantejar-se igual hem de baixar la persiana? Ha arribat en algun moment?
No, mentre jo estava no, però el moment que tenia que decidir algú, llavors van dir, bueno, si ella ho ha de continuar, doncs...
A veure, el moment que tenia que decidir algú vol dir el moment que es jubilava, eh?
Sí, bueno, ara imaginem-ho que ella no hagués volgut continuar la botiga. Jo la plegava, la tenia que tancar.
I es va posar content quan la Sònia va dir que ella continuava?
Sí, perquè ella al principi va entrar com a ajudar-me i anàvem junts a comprar. I...
Vaig entrar un estiu, per passar un estiu a ajudar.
I quants anys fa d'això, Sònia?
Hòstia, no ho sé, tia. Abans ho pensava, no sé si més de 25, eh? No sé.
Des...
Tinc 49... I que devia entrar en 22 o 20, no, 20 anys, o 20 anys. És que no me'n recordo.
Bé, uns quants anys ja. I és una veterana també, la Sònia, eh?
Que la visió d'ella és molt diferent. M'ha superat amb tot. Amb els ordinadors, amb les compres, amb les modes, amb les marques. Això es pot vendre i hi ha coses... Hòstia, això vols dir? Sí, sí.
Bueno. Va ser, quan jo vaig començar jo era la matxaca, una treballadora com tothom i estava aprenent, vull dir, no d'això, vull dir, ell era el jefe i ell manava i aquí es feia el que ell deia. Després vam formar un equip i anàvem els dos i discutíem, fèiem, anàvem a les fires, ell m'escoltava, a vegades no, jo amb ell també, no? Anàvem fent de més ni a menys. I després, a poc a poc, pues, clar, ell es va anar apartant i jubilant-se i jo tirant endavant. Vull dir, ha sigut un procés natural totalment, vull dir, no... Però que va haver-hi molts anys que érem un equipo i que ens repartíem les coses i que tiràvem molt.
Va ser una bona pinche?
Sí, home, i tant. Sí, ja et dic.
A veure, que eres un jefe dur? Eres un jefe dur, Jordi?
No, jo et sembla que no.
Bueno, és molt exigent, amb ell mateix i amb tothom. Llavors és un tio exigent. I dur, perquè l'horari de comerciant és molt dur, llavors ell lo llevava al límit, vull dir, a vegades sortíem d'aquí a les 12 de nit fent aparadors, saps? O sigui, era tancar a les 9 i llavors vinga, o migdies, quants migdies ens havíem quedat tu i jo aquí fent aparadors, o arribava gent i o... Jo ara m'ho prenc amb una altra filosofia.
Que de fet, és bastant l'evolució de les generacions noves que heu pres el relleu en les botigues, familiars de tota la vida, la gran majoria, el canvi principal, més enllà del producte o del que sigui, ha estat en la manera d'adaptar, és a dir, de fer que els horaris de la botiga no fossin tant el centre de la vida d'aquestes persones, no? És a dir, saber com parar i es tanca aquesta hora i es tanca aquesta hora, que és una cosa que abans no es feia, no? Jordi, éreu menys respectuosos amb els horaris, no?
No, amb això teníem bons horaris, inclús abans. Un treballador no estava més de... El que passa que uns plegaven abans o plegaven després o venien a la tarda, no venien al matí. Però, vulguis o no, sempre les coses s'allarguen, sobretot si t'entra un client, com una famosa clienta... Sempre venia quan estava tancat i obria la porta
sempre,
i deia
sempre.
Que està tancat
i ell diu sí però passa, no?
Sí, clar. I llavors es feia marxar i es quedaven per servir.
Però per exemple, feies vacances?
Poques.
I la Sònia fa vacances?
Poquetes ara. Em feia quan estàvem els dos, perquè ja es quedava un de capitán del barco i podíem fer-ne. Ell s'anava al camino, ell anava fent les seves coses, jo també. Però ara que estic sola és més difícil. Faig 4 o 5 dies. Ara torno a agafar 2 dies. Vaig fent així. Però allò desconnecto 15 dies, fa molts anys que no.
En quin moment vas prendre la decisió de... Em quedo aquí? Perquè entenc que tu vas entrar aquí un estiu a ajudar el pare, el negoci familiar, tot plegat, i en algun moment deuries veure dir que això em quedaré aquí, que jo seguiré aquí la botiga i seguiré el negoci.
va ser, bueno, que jo no tenia clar que volia estudiar, me'n volia anar a Londres, saps allò, que estàs a l'impàs, que no saps què fer, que no sé què, i bueno, vaig començar a treballar aquí i ens vam anar
engrescant,
sí, va ser pues, una cosa bueno, natural una altra vegada, vull dir, que t'hi vas veient, no trobes mai el moment ni de tirar endavant ni enrere, vull dir, vas fent i també m'agrada, és una cosa que m'agrada, és un ofici que m'agrada. Cada vegada és més complicat tota la burocràcia, els papeleo, vull dir, abans fer una comanda era molt fàcil, ara programes amb un any vista, tot és molt complicat, però bueno, dintre de tot m'agrada la meva feina. Els horaris són durillos, però bueno, entre el Joan i jo ens ho maneguem i així podem tenir...
És el pitjor d'aquesta feina, els horaris?
Sí, horaris, caps de setmana, és antifamília. Jo el meu fill gran no el podia portar al bàsquet, no veia mai partits de bàsquet, no el podia... Saps? Sempre estava treballant, sempre havia de prendre del Xavi o de mons pares. Ara la nena pues, l'he viscut d'una altra manera. M'organitzo, intento anar a algun partit, intento portar-la jo a entrenar, perquè és que si no, 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 no tens família.
I no sé fins a quin punt això també et fa estar a la feina amb un cert sentiment de culpa, no? Constantment, per no poder estar allà on te consideres que com a mare potser hauries de ser-hi. No?
Sí, el que passa és que intentes que el teu temps sigui més efectiu. O sigui, jo... Si haig de venir abans o m'haig de quedar al migdia, intento que sigui molt productiva les meves hores aquí a la botiga per poder estar tranquil·la a la tarda i dir, pues, porto la nena al bàsquet o la porto a anglès o faig jo l'esport que jo vulgui. No? Abans eren moltes hores, tot s'allargava molt, però potser eres menys productiu. També fer la ja no som dues botigues, només és una botiga. A més l'hem fet més petita, només és calçat i complements, o sigui, he guanyat en qualitat de vida. Estem més tranquils, podem estar el Joan sol o jo sola, o a vegades els caps de setmana o dies forts estem els dos, però ja no és el d'abans, 6 treballadors, 2 botigues, sempre havies d'estar, no podies estar un de sol en una botiga, si tenies roba, si tenies... Saps? O sigui,
I els canvis d'alguna manera en responien també a aquesta voluntat de guanyar qualitat de vida, de dir, potser no cal que siguem tan ambiciosos sí. I anem a guanyar una mica, a viure una mica tots plegats sí. Millor, no? Que ens mantinguem, que puguem viure sí. Bé, però sense aspirar a grans coses i que ens sí. Permeti viure, no?
Sí, ha sigut una mica un procés sense voler, però anant-te organitzant, després el del confinament també va fer que pogués veure que podíem estar... el Joan al matí, jo a la tarda o al revés, per no coincidir, per no posar-nos malalts, llavors intentàvem... I llavors ho hem anat estirant i veiem que ho podem anar fent i que hi ha moments que sí que hem d'estar els dos i això, no? Però a vegades és millor menjar poc i pa i bé, que diuen, no? I estar més tranquil i potser no pots tenir tot el que voldries i no pots atendre tot el que voldries i arribar a tots els clubs o a totes les entitats o a tota la gent que vol anar allò... Però al final la nostra essència és botiga, l'esport de poble, que tens una mica de tot, que el que necessita una sabatilla de córrer o de pàdel o de tennis la pugui trobar, que no som especialistes, que no tindrem el millor, però que jo crec que tenim bon producte, bon servei, confiança i intentem respondre quan hi ha problemes o quan s'han de fer canvis o el que sigui. No sé, què més puc dir?
Jordi, què vols afegir? A veure.
Dels esports que em sap greu no poder tenir ni continuar és el tennis i l'esquí. El tennis, sobretot, també era una cosa que aconsellaves, que les pressions, el cordatge...
En aquest tipus d'esport que el producte és tan car, internet ha fet molta mal. El tennis, el pàdel, l'esquí, el golf... És coses que estan molt online, que la gent busca molt el preu. Abans es deixaven recomanar, o sigui, venien i tu, pel tipus de joc que tenia o pel tipus d'esquiador, no, ara el que ve ja ha estudiat tant per internet que en sap més que tu, o sigui, quan arriba ja d'aquella sabatilla ja sap tota la vida i més, que a vegades dius, bueno, vale, ja no dic res més.
El que tu diguis, no?
Sí. Clar, hi ha tanta informació que la gent està super, super informada.
Sobreinformada, fins i tot. No?
A vegades sobreinformada. Però bueno, jo crec que sóc molt planera explicant les coses, jo m'empapo molt quan vaig als proveïdors i m'expliquen les coses tècniques i tot això, però jo després tot això faig un exercici per explicar-ho més fàcil, perquè la gent em pugui entendre, per utilitzar paraules més normals i no tan tècniques de materials, perquè la gent entengui les prestacions d'aquella sabatilla o d'aquella motxilla o d'aquell bastó de caminar.
Clar, Sònia, justament aquest és el gran valor afegit de la botiga de poble familiar, no? Aquest tracte al que algú que no és expert en res pugui venir aquí i sentir-se aconsellat. I no sé si aquest perfil de client encara es manté, és a dir, si sí. Encara hi ha clients aquí, a Sitges, doncs que busquen això, una botiga com aquesta, no? Que dir, jo no tinc ni idea de córrer, però vull començar a córrer, a veure, vaig a la que la Sònia m'aconselli a veure quines bambes puc comprar,
sí.
No?
Sí, a més, aquests clients són els més fidels. O sigui, és gent que està contenta, que ve contenta, o oh, aquells mitjons que em va recomanar per córrer, quina passada, o tal. Vull dir, que si fas tu bé la teva venda, perquè una cosa és vendre a cobrar, una xancleta, doncs pues mira. Però si tu fas una venda currada, que recomanes, que tinc el peu ample, que pateixo d'aquí, que li proves... Disfrutes tu la venda, el client surt content i repeteixen. Aquests són els més fidels.
Que ja, no les que ventes mantenir,
ràpides. Clar, no?
Clar. I parlaves abans d'en Joan. Quants anys fa que en Joan Roca està aquí de dependent?
És que molt dolenta jo pels anys, però
fa
molts anys.
En Joan Roca
anys,
fa molts anys que està aquí de dependent.
En Joan va marxar a treballar al teatre i després va tornar. No ho sé, 15 o 20 anys. Jo què sé.
I no sé si aquesta és també una altra filosofia important que es manté o que mantenen moltes vegades aquestes botigues, i és la de fidelitzar dependents, que entenc que quan algú fa tants anys que treballa per vosaltres és perquè està content, no? I fins a quin punt això és molt important perquè el negoci rulli, perquè tu estiguis tranquil a casa quan saps que ell està aquí, no? No sé fins a quin punt també ha estat un valor important de la botiga, no? El que els dependents estiguessin contents i fossin gent de confiança i que permanés, estiguessin temps.
El Carmen s'ha anat perquè ella va plegar perquè
va... Però
la màxima confiança, màxima de tot. No, el que passa que l'ha evolucionat és com anem a mi. Jo veig la sabatilla, només li veig el color i la forma. I ella no, ella... I la part tècnica per explicar-li per què serveix i com és i com està feta. I la Carmen pues, li va passar això, li va sobrepassar com a tots, com anem a mi. Vull dir que no tenim...
Bueno, també tenia l'edat de jubilar-se, però la Carmen va treballar aquí de joveneta, se'n va anar per tenir fills i després, quan els va tenir grans, va tornar. I molts treballadors tenim molt bona relació i encara venen i són amics i quasi família.
I fins a quin punt és difícil això? Perquè també és un sector, no?, el de les botigues, que moltes vegades doncs, la gent diu són feines que veus, no?, en altres tipus de botigues, potser no tant en aquest estil, no?, que hi ha com també molta rotació. No?
Sí.
I no sé fins a quin punt també és difícil aconseguir trobar algú que realment si i vulgui treballar, no? I vulgui estar darrere del taulell i vegi això com el seu ofici, malgrat no sigui el seu negoci propi.
Bueno, a veure, en general tots els treballadors que hem tingut han durat molts anys, però el Joan porta molts anys especialment i sobretot amb mi com a equip. Jo i el Joan ens coneixem des de petits, ho diem, que som com un matrimoni, només ens falta el sexe, però per lo de més ens esbarallem, discutim, ens ajudem, ens estimem, vull dir, és tot. El Joan el negoci no és seu però se'l sent molt, vull dir, el cuida molt i el ven molt i jo crec que ajuda la gent i jo estic molt contenta i me l'estimo molt, vull dir, no puc dir
res. Entenc que ni tan sols imaginaries ara la botiga sense ell, no? Pel que expliques.
Probablement, vull dir, hem crescut junts, ens hem criat junts, vull dir, discutim, ens enfadem, Joan, això, bueno, és que hi ha plena confiança, ell té les claus d'aquí, entra, surt, vaig a buscar una escala que necessito, vale, entra per lo que vol, vull dir, jo li tinc confiança 100%.
El món del comerç és veritat que ha canviat moltíssim, no? Des de, en aquests 60 anys de història de la botiga, el món del comerç ha canviat moltíssim. I a Sitges, moltíssim. Jo recordo, Jordi, que fa anys, quan tu encara eres aquí a la botiga, que ja parlaves de la necessitat de que els botiguers de Sitges ens havíem d'associar, vau fer aleshores l'associació del carrer... Sembla que això ara, Sònia, s'ha aconseguit, no? Hi ha una associació, per fi, mira que ha costat a Sitges, una associació de comerciants. Fins a quin punt és important això? Amb la visió d'algú que ja ha estat aquí tota la vida, no? Fins a quin punt és important que els negocis, que les botigues d'aquí de Sitges treballin plegades?
Això és important per tots els temes de la vida. Units anem millor. Mira, jo he estat a la Unió de Botiguers i la vam tindre que plegar perquè ningú va correspondre. I després es va muntar la Federació de Comerciants, també vam ser-hi. I després ara està en una associació com...
Sitges Comerç.
Com a botiguer sempre hi ha estat amb el tema de col·laborar amb les associacions i les federacions. El que passa que és molt difícil. Mira, aquest carrer mateix teníem l'associació de veïns, que és la que més ha aguantat i la que més coses hem arribat a fer. I ara l'hem desfeta i tot l'arxiu està a l'arxiu històric.
Uh-huh.
Allà hi ha tota la documentació de gastos, de llibres, de tot, tot està allà arxivat. Perquè cada vegada hi ha botigues noves, però que l'amo no el coneixes. No està vinculat. I tu no l'expliquis que ha de donar una quota perquè nosaltres puguem fer accions. I al final hem quedat quedàvem a quatre. Que tinc molt que desfer.
I ara ha arrencat aquesta de Sitges Comerç i no sé fins a quin punt, Sònia, ho veus, no? Tu aquí al carrer, no? Que és difícil i que això, doncs, que encara hi ha moltes botigues aquestes on hi ha poc vincle, diguem, entre la botiga i el municipi i la necessitat de generar això, no? De que hi hagi vincle botiga-municipi.
És molt difícil perquè normalment són franquícies, que el que hi ha són dependentes, que un dia estan aquí, un dia estan a Vilanova, per dir alguna cosa. No pots arribar mai a contactar amb els propietaris perquè jo he estat a la Junta de Sitges Comerç i vam anar a captar socis, vam anar a veure... I és impossible. Llavors, són empreses que venen aquí, es polsen les cireres i se'n van. Moltes vegades ni el personal és de Sitges, vull dir que són botigues que dius hòstia, és que no ens ajuden en res, no col·laboren a nivell local, no estan associats i, a més, no donen feina ni a gent del poble moltes vegades. Vull dir que veus que ve gent de fora a treballar. Però, bueno, estan... Costa molt, però...
I es veu, perquè es veu als carrers, no? Que a més els carrers fluctuen, no? De sobte hi ha carrers que revifen, no? Neixen nous comerços, carrers que no... Aquest carrer és un carrer que d'alguna manera sempre ha mantingut una certa essència comercial, que no sé fins a quin punt també enyoreu, i heu enyorat al llarg de la història, com un major suport al sector comercial, tenint en compte que no sé si ens podríem imaginar un Sitges sense botigues, és a dir... Com seria un Sitges sense botigues? No sé si és imaginable, això.
No, jo crec que no. Havent-hi turisme, sempre hi haurà botigues. I si no uns altres, i amb idees noves... Ara he baixat i he vist que han obert una cosa nova aquí. Cada vegada en veig de nous. I després, potser duren un any si duren i desapareixen.
I heu trobat a faltar suport? És a dir, ha faltat suport, no sé si institucional, suport de l'Ajuntament, suport del propi sector, és a dir, ha faltat suport per, doncs potser per evitar que algunes d'aquestes botigues tanquessin, no? Que potser algunes, hi havia algunes desitges de tota la vida que potser no haguessin tancat si li haguessin tingut suport.
El suport a què et refereixes? Econòmicament o...
A tots nivells. A nivell de lleis, a nivell de subvencions, a tots nivells, a nivell d'ordenances, a molts nivells.
No? A subvencions, zero. Això res. I de l'altre, pues, sí, moltes promeses que han d'estar units, que el botiguer, però no sé...
S'han fet coses, per exemple, allò dels tipus bazars que no estiguin al centre del poble, limitar el tema dels apis, va haver-hi aquest carrer, semblava Wall Street, va haver un moment que només hi havia bancs, la Caixa Catalunya, la Manresa, no sé què, només hi havia bancs, el dissabte feia llàstima perquè no hi havia quasi comerços. Vull dir, a poc a poc s'ha anat, però...
Sí, però això és a partir de... Jo parlava anterior, sí. A partir de fa 2 o 3 anys que pel que veig està funcionant millor. Això de fer la botiga al carrer, això va ser una idea de la nostra associació, amb les taules i tot igual, tot perfecte. Bueno, perfecte no sé... Però tot...
Estàvem sí. Corporatius.
No es veia un xiringuito, una cosa ben feta. Que passa que no vam tindre continuïtat i la gent pues, s'ha deixat.
Uh-huh. Ja per acabar, avui l'he fet venir aquí a la botiga per fer aquesta conversa, però no sé si ve sovint. Ve sovint a la botiga?
No tant com hauria. Com hauria de venir. Va
jubilar.
No, mira,
que... És a dir, és un jubilat que fa vida de jubilat, eh? Sí.
Aviam, si vinc, que quan vinc, com ara que ha vingut el senyor Serra, pues no puc fer res, només no puc vendre. No, màxim que puc fer és parlar del temps, parlar del futbol, de la política, vull dir...
Perquè... De la política ara ens donaria per llarg, per parlar.
Clar, si em demanen consells d'una sabatilla, tal, li diré, mira, aquesta és de color blau i aquesta és de... Bueno, més o menys, o aquesta és de tenis i aquesta no, per córrer. Però clar, no foto res, vull dir, Ara li he dit, vols que et faci no sé què?
Sí. Fer una... Si tinc un socorro, papa, ajuda'm a pintar això, o hem de... vull canviar aquesta llum i no em ve cap cor, doncs ell baixa i em dona un cop de mà. O coses del magatzem, que vull canviar aquesta estanteria però no sé on posar-ho, doncs ell bé, em dona un cop de mà, però vull dir...
Però s'ha jubilat. I entens que s'ha jubilat.
Total. Oi, no, li respecto.
No veia el senyor Carbonell, que baixava a la botiga, obria el diari, oh, parla amb aquest, parla amb l'altre, era botiguer, vull dir, però no li demanessis un fil ni una veta, perquè...
No.
Allò era un verdader jubilat de botiguer. Però avui, jo per estar aquí fotent el que faig és estorbar. Ara, si em necessita per una cosa en concret, doncs miro de solucionar.
Moltes gràcies.
Sí?
Ja
mira que tinc més aventures. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you.